Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana en companyia del Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Hola, bona tarda.
El Joan Corbera, que és periodista i advocat. Bona tarda, Joan, benvingut.
Molt bona tarda.
El Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis i Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
La Sònia Domènech, directora de la Razón a Catalunya. Bona tarda, Sònia.
Hola, bona tarda.
I el Manel Manchón, que és redactor d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
El convidat d'aquesta setmana al Converses és el senyor Oriol Junqueras. Bona tarda.
Bona tarda, un plaer.
Ell és president d'Esquerra Republicana i també, que també és important, no?, alcalde de Sant Vicenç dels Horts,
I tant, sí, és important, importantíssim.
Que sempre s'oblida això, no?
Home, si alcalde d'una ciutat... Bueno, si alcalde de qualsevol poble, i en particular de Sant Vicenç dels Horts, vostè es pot imaginar que és importantíssim.
Però... Comarca del Baix Llobregat, si no equivoco.
Comarca del Baix Llobregat, ben bé al mig del Baix Llobregat, àrea metropolitana, ser un poble, evidentment...
El seu què?
Molt estimat, diguem-ne, no? Perquè, vaja, és el meu.
És el seu poble. Molt bé, abans de començar el programa, doncs, i obrir el torn de preguntes, jo aquesta setmana voldria felicitar el president del grup hoteler Otusa i propietari d'aquest hotel de l'Eurostars Gran Marina, el senyor Amancio López Seijas, perquè, doncs, el dijous, crec que va ser el dimecres, va rebre el guardó a la millor iniciativa empresarial dins dels Premis Català de l'Any que atorga el Periòdic de Catalunya. Aquest premi, el de la innovació, doncs vol reconèixer la tasca de Tusa i també del seu president, doncs que en els gairebé 40 anys d'existència d'aquest grup hoteler Tusa, doncs s'ha situat al capdavant del sector sempre amb la innovació i la millora tecnològica i la internacionalització com a eixos fonamentals. En aquest sentit, fa molt poques setmanes, fa molts pocs dies, que Tusa va posar en marxa un nou complex hoteler a Cuba, es diu Eurostars Cayo Santa Maria, ni més ni menys que amb 836 habitacions per poder disfrutar i per poder gaudir de totes les platges de Cuba i del Carib. Ja ho veu, senyor Junqueras, eh? Els polítics a Catalunya i a Espanya es barallant-se per qualsevol cosa,
no,
i els empresaris doncs fent el que s'ha de fer, invertint,
i
els empresaris Catalunya... catalans obrint camins cap al resta del món, buscant negocis, eh?
Miri, de fet, Catalunya l'any passat va rebre 300 o més de 300 milions d'euros d'inversió estrangera. I va ser l'economia europea que va rebre més inversió estrangera de tota la Unió Europea, descomptant alguna zona del Regne Unit. Per tant, més que qualsevol land alemany o que qualsevol departament francès. Per tant, en aquest sentit, Catalunya està fent una molt bona feina. De la mateixa manera que està fent molt bona feina en l'àmbit de les exportacions. I cada any Catalunya està batent el rècord històric de les seves pròpies exportacions. Les exportacions catalanes han crescut durant tots els anys de la crisi. Durant tots els anys de la crisi han crescut més d'un 10%. De fet, les exportacions catalanes en aquest moment representen 58.000 milions d'euros respecte a un PIB que s'acosta als 200.000 milions. Per tant, és una de les economies més obertes del món i és una tendència que no només no disminueix, sinó que està creixent molt de pressa tant la captació d'inversió estrangera com la capacitat exportadora. I a més, també, amb una particularitat molt interessant, que la capacitat exportadora de Catalunya abarca un ventall molt ampli de la nostra economia, perquè això afecta, per exemple, el sector automobilístic, el paper de la SEAT i de la Nissan al Baix Llobregat, però també la indústria auxiliar d'automòbil, però també, per exemple, en l'àmbit de la robòtica, si m'ho permet, amb alguna empresa situada a Sant Vicenç dels Horts, precisament, com Ames, en l'àmbit dels motors elèctrics, en l'àmbit de la tecnologia en general, dels telèfons, de les telecomunicacions, de la telefonia mòbil, en l'àmbit, per exemple, de l'agroindústria, i tot aquest ventall extraordinari de coses que fem molt bé, a més està també repartit territorialment, perquè d'això en som protagonistes no només al Baix Llobregat a través de la indústria de l'automòbil, sinó, per exemple, també les Terres de l'Ebre, la Plana d'Urgell, tota la Plana de Lleida, Osona, en l'àmbit de l'agroindústria, o, per exemple, dels derivats càrnics, en el cas d'Osona. Per tant, realment hi ha moltes coses que fem molt bé i de les quals jo em sembla que legítimament ens en podem sentir molt orgullosos. I el que necessitem és seguir-ho fent molt bé, perquè al costat d'això hi ha símptomes molt preocupants. 900.000 aturats, 300.000 famílies sense cap tipus d'ingrés, un 42% d'aturats a la ciutat de Barcelona, que aquesta setmana sortia la notícia, que s'han quedat sense prestació, que han esgotat totes les prestacions. Per tant, hi ha símptomes molt, molt preocupants i el que hem de procurar és ajudar aquelles parts de la nostra economia que estan estirant.
Com és aquest cas, el que estàvem parlant d'aquesta aposta per l'exterior a nivell turístic.
Sí, parlava de Cuba fa un moment... Sí. De fet, la meva vida professional, la meva vida com a professor, universitari i com a investigador va arrencar precisament amb dos llibres dedicats a les relacions entre Catalunya i Cuba. I per tant, és un territori en el qual vaig poder anar, vaig estar també investigant. Després, la meva vida m'ha portat també a l'Arxiu Secret del Vaticà i a treballar al Japó i després a treballar a Brussel·les i a Estrasburg, etc, etc. Però l'etapa de la meva dedicació a les relacions entre Europa i Cuba, entre Catalunya i Cuba, doncs, ocupa un record dolç en la meva memòria.
Molt bé, doncs tornem aquí a Catalunya, parlem de pressupostos. Tindrem pressupostos aquest any, senyor Junqueras, o com deia el Manuel Manchón, sí, l'economia digital, aviam, sí, serà complicat, tot i que diuen que el senyor Tomàs li pot posar sobre la taula un ultimàtum, vostè, perquè aprovi pressupostos.
Això qui ho ha dit, això?
Això ha llegit el senyor Manchón aquesta setmana.
Home, el senyor Manchón és una persona molt, molt ben informada sempre.
Doncs,
en aquest cas no.
En aquest cas no.
Però mira que habitualment és una persona molt...
Artur Mas pon un ultimàtum al senyor Junqueras.
Ho veurem.
Doncs no ens anem assabentat, diguem-ne. Ho ha degut fer amb molta discreció.
No li consta aquest ultimàtum.
No, en absolut. Escolti, nosaltres encantats de poder aprovar un pressupost, evidentment, encantats, i al mateix temps encantats de poder-lo aprovar, i aquesta és la qüestió. I en les circumstàncies actuals és absolutament impossible aprovar els pressupostos, perquè aprovar els pressupostos en les circumstàncies actuals equival a 3.800 milions d'euros menys que l'any passat, i 3.800 milions d'euros menys és l'equivalent a tancar els 6 hospitals més grans del país, vol dir Bellvitge, el Clínic Vall d'Hebron, Joan 23 de Tarragona, Arnau de Vilanova de Lleida, Josep Trueta de Girona, més totes les universitats.
Això no passarà.
Més acomiadar tots els Mossos d'Esquadra i tots els bombers. I després d'això encara quedarien més de 1.300 milions d'euros per retallar. Per tant, és evident que és impossible. I al mateix temps hi ha coses que ho farien possible. Miri, una cosa senzilla, que el govern espanyol pagui el que deu a les administracions catalanes. Ja està. Si el govern espanyol paga el que deu, el govern espanyol paga 10, disposició addicional tercera, que és una llei orgànica.
Però això està documentat, el que diu
home,
el govern.
Home, agafi el text de la llei i ho veurà. Llei orgànica, aprovada per les Corts, sentenciada pel Tribunal Constitucional, inclosa en l'acte de la Comissió Mixta de Traspassos, firmada pel govern espanyol en l'acte, home, clar que està documentat. I a més enllà d'això, imagini's totes les inversions en l'àmbit ferroviari posades repetidament en el pressupost general de l'Estat, llei de l'Estat, cada any posades i mai no complertes, per valor de més de 5.500 milions d'euros. Però és que a més d'això, la llei de la dependència, que el govern espanyol no paga, i que aquest any ha dit que a més hi posarà encara 1.000 milions menys, per tant... I a més d'això, els incompliments sistemàtics del govern espanyol, per exemple, en l'àmbit de les beques del Ministeri d'Educació i Ciència, que com que el govern espanyol no les posa, es veu obligat a posar-ho el govern de Catalunya. Però és que a més d'això, l'incompliment sistemàtic per part del govern espanyol de les sentències del Tribunal Constitucional que obliguen a traspassar les polítiques actives d'ocupació a la Generalitat de Catalunya. Per tant, els incompliments constants per part dels governs espanyols, tant del PSOE com del PP, fa que la societat catalana i Europa no puguem refiar-nos al govern espanyol. Perquè no només que el govern espanyol incompleix amb Catalunya i amb la societat catalana, és que el govern espanyol té el rècord d'expedients oberts per violació de competència comunitària, amb més de 400 expedients oberts per saltar-se directives europees. És l'estat d'Europa que té més expedients oberts per saltar-se directives europees. El govern espanyol té el rècord d'infraccions per delictes mediambientals de tota la Unió Europea. El rècord...
Que dones que són, doncs,
llavors, senyor clar, quina confiança podem tenir amb algú que incompleix sistemàticament?
Una mica sí, no? Però bueno, obrim a micròfons.
Vostè confiaria en algú que no compleix res del que promet, eh?
Suposo que de l'altra banda també hi deu haver incompliments. Però bueno, deixem-ho estar aquí.
Jo mateix, si vostè m'ho permet, dono pas a un dels seus convidats.
Convidat i moderador.
Fixi's en una cosa. Segur que el senyor Salvador Guillermo ens podria confirmar quantes de les promeses que el PP va fer en àmbit d'impostos ha complert.
Li contestarà d'aquí uns moments. Abans, però, el Joan Corbera vol preguntar.
Sí, per aquests micròfons han passat diferents dirigents d'Esquerra Republicana, com vostè, però amb vostè es produeix una situació curiosa, que és que portem 5 minuts i hem parlat gairebé 4 d'economia.
Tots hem parlat d'economia, em sembla, 5, no?
Sí, no dic que no, però vostè, com a dirigent d'Esquerra, possiblement és algú que sí que crea un relat econòmic que justifica doncs, les tesis independentistes d'Esquerra Republicana. I això jo no l'hi he vist a cap altre dirigent d'Esquerra amb la mateixa potència. Això em porta a pensar que potser bona part de l'anhel independentista per part d'importants clapes de la societat té un component econòmic. Un component econòmic, resumint-lo molt, vostè el resumeix amb Espanya ens roba.
Jo no ho he dit mai, això així, d'aquesta manera, però...
Per simplificar.
Entenc el que vostè vol dir quan diu això.
Exactament. Jo a mi m'agradaria saber si vostè ha analitzat una mica el cos a la societat catalana i quina creu que és el gruix de la població que en aquests moments és independentista, però només des d'un punt de vista econòmic, i que potser no ho seria tant des d'un punt de vista social o cultural o fins i tot polític.
Sí, però això, és una qüestió molt interessant i molt important, i al mateix temps una qüestió molt, molt complexa, òbviament. La identitat de les persones, és a dir, el fet de si són independentistes o no són, si són d'esquerres o si són de dretes, això varia amb el temps i a més en tots els casos sempre es barreja i ens podem trobar amb persones que no són independentistes en el sentit de que mai han acabat de voler la independència, però que en canvi estan disposades a votar a favor. I això pot passar, pot haver-hi molta gent que voti a favor i no necessàriament és independentista. Però això passa en molts àmbits de la vida. Hi ha molta gent, jo conec molta gent que votarà que sí a favor de la independència i vol que guanyi la selecció espanyola de futbol i vol que guanyi Los Angeles Lakers a la NBA i això no els converteix ni en nord-americans ni en rojistes de la Roja, vull dir, de la selecció, ni en... No, la realitat és complexa i és normal que la gent comparteixi tots aquests elements. Per tant, jo estic convençut que la societat catalana, tot això hi és i hi ha molts elements que porten a prendre decisions, de la mateixa manera que la gent que votarà en contra de la independència, diguem-ne, doncs en hi ha de moltes menes i ho fan per moltes raons. És lògic que sigui així.
Sònia Domènech.
Bona tarda, senyor Junqueras.
Bona tarda.
Jo crec que vostè m'enamoli, que n'hi ha una part important, n'hi ha una part important de veritat. Espera un moment.
Sí, doncs,
quan
sí.
Diu que és el president amb la sombra, vull dir, que vostè va fer el moviment aquest d'estar ser cap de l'oposició i estar al govern, però això venia perquè li vull preguntar quin és l'estat de salut del pacte de la legislatura, si li podria posar una nota de com està ara, i preguntar-li sobretot també per una part del pacte de legislatura molt important, que és, gairebé la més important, que és el tema de la consulta. Com s'està avançant amb això? Serà més aviat a principis d'any que a final hi haurà una pregunta o més d'una? I si es farà, sobretot perquè n'hi ha molta gent...
Et faré una pregunta i m'han fet 14 o 15 de seguida, la feina serà meva, per poder contestar, no sabré ni per on començar la resposta.
A veure, són les preguntes que estan molt al carrer, vull dir, n'hi ha gent que està posant en dubte, sobretot ja, si es farà la consulta o no.
No, home, no, almenys en guard, qui pot posar en dubte això? Això segur. Escolti, no, anava a començar dient que jo demanant no mano gens. Esquerra Republicana és un partit en el qual la direcció és compartida, col·legiada, i és fantàstic que sigui així, i per tant jo no tinc pas la sensació de que mani gaire.
Ofereixo més a la Generalitat, tant al partit, sinó a la Generalitat.
Encara menys, no passa mai que el cap de l'oposició mani en el govern, al contrari, i per tant Esquerra Republicana ni tampoc té l'aspiració en aquests moments de governar una comunitat autònoma. Esquerra Republicana, si de cas, té l'aspiració legítima de governar un estat, la futura república. Per tant, cap candidat d'Esquerra Republicana vol ser president de la Generalitat de Catalunya, jo encara menys, diguem-ne. Per tant, no cal que ningú s'hi atabali per això. I és evident que Esquerra Republicana no vol pas que hi hagin eleccions anticipades, al contrari, Esquerra Republicana vol que hi hagi un govern fort i estable. I Esquerra Republicana està convençuda que la fortalesa i l'estabilitat del govern no depèn tant de la seva composició com sobretot de la seva fortalesa i de la seva estabilitat parlamentària, i això és evident que Esquerra Republicana ho garanteix, i per tant la salut del pacte, tenint en compte la terrible situació econòmica i social que pateix el nostre país, més enllà d'alguns aspectes positius als quals ens referíem fa un moment, doncs... tenint en compte aquesta situació tan difícil des d'un punt de vista econòmic i social, la salut del pacte és excel·lent. De fet, és excel·lent, perquè el nostre objectiu, un objectiu ben legítim d'altra banda, és intentar ajudar els nostres conciutadans, i la millor manera d'ajudar-los és disposar de les millors eines possibles, i sens dubte les millors eines possibles són les eines d'un estat. Per tant, nosaltres volem disposar de les eines d'un estat precisament per poder ajudar els nostres conciutadans en els aspectes econòmics i socials que tots ens fan patir. Precisament per això volem la independència. La independència en aquests moments és una necessitat, i és una necessitat urgent, perquè necessitem totes les eines per ajudar la nostra gent. I estem convençuts que així és percebut per la immensa majoria de la societat catalana, i tan aviat com tinguem l'oportunitat de votar, perquè el que volem fer nosaltres és molt senzill, només volem votar, tan senzill com això, doncs els ciutadans podran expressar la seva. I estem convençuts que aquesta opinió serà una opinió positiva, i per tant doncs farem un pas decisiu.
En aquest sentit, senyor Junqueras...
Quedaven dues qüestions de
la pregunta.
La pregunta, i si la consulta serà...
Els 14. Tan aviat com sigui possible.
He preguntat ja per
tots. Les coses bones mai s'han de fer esperar. No? És com aquesta tertúlia. Jo tan aviat vaig saber que volíeu convidar-me. El primer que vaig fer va ser córrer, venir-hi, diguem-ne. No? Les coses bones mai s'han de fer esperar. I per tant... en aquest cas tampoc, tan aviat com sigui possible.
Per tant, senyor Junqueras, el deu satisfer, després del que acaba de dir, que el president del Consell per la Transició, el senyor Carles Bebé Pissunyer, hagi dit precisament que el Consell Assessor per la Transició Nacional se centrarà en estudiar la possibilitat que Catalunya esdevingui un estat després de la consulta.
Doncs em sembla molt bé i molt oportú, òbviament. Fixi's una cosa, i això lliga, aquesta pregunta que em fa vostè em permet, a més, contestar algunes de les preguntes anteriors encara millor i complementar-les millor. El senyor Carles Vivell Pissunyer és una persona que mai ha sigut independentista. Mai. Mai de mai. És un jurista de prestigi, una persona de molt de prestigi, i mai ha sigut independentista. I està fent la seva feina. Està fent la feina de...
El que sí que assessorar... probablement ha estat és un demòcrata.
Clar, si és que el que Esquerra Republicana demana, no demana pas que ningú es faci independentista. Esquerra Republicana no li demana a ningú que es faci independentista. Ara el que sí que tenim tot el dret de demanar és que tothom sigui demòcrata, i que estigui tothom a favor de la democràcia, i que tothom entengui que tenim dret a votar. Com no hem de tenir dret a votar? I si hi ha una llei que diu que la democràcia és il·legal, significa que aquella llei és antidemocràtica, per l'amor de Déu. Per tant, és una prova excel·lent, la figura d'en Carles Bebé Pissunyer, que mai ha sigut independentista, és una prova excel·lent del rigor amb el qual estem afrontant aquest repte extraordinari que tenim al davant, un repte amb el qual esperem disposar de les millors eines possibles per ajudar els nostres conciutadans a sortir d'aquesta crisi econòmica i social tan dura.
Esteu escoltant el Converses de les emissores de la cadena COPE a Catalunya i Andorra, aquest dissabte en companyia del senyor Oriol Junqueras, que és el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, i també en companyia del Joan Maria Claveguera, del Joan Corbera, del Salvador Guillermo, Sònia Domènech i Manuel Manchón, que és el que volia preguntar ara mateix.
Endavant, sí, no, jo tinc la sensació, vostè ofereix moltes dades per justificar, diguéssim, el discurs de que Catalunya està en una situació d'inferioritat respecte a la resta d'Espanya, però la sensació que tenim molts és que arribem a una mena de carreró sense sortida, del que és molt difícil sortir, perquè vostè planteja la consulta,
sortir,
clar, sí, però al final hauríem de tenir algun tipus de solució per molts catalans, per la majoria de catalans.
La democràcia.
Llavors una primera mesura que jo li deia abans, ella fent referència al Carlos Losada, en aquesta intenció de que el conseller Mascolell, si acaba realment acordant aquest pressupost a l'1,8 o a l'1,9, voldrà fer un pressupost.
Oh,
i el senyor Mas també vol fer un pressupost. Per tant, aquí,
jo també,
de la mateixa manera, li dic, entén que la consulta es podria portar cap al final de la legislatura.
No.
Perquè vostès van firmar un pacte.
M'està aquí fent un lligam una mica estrany. Miri,
no, perquè
cosa.
Primer els països han de tenir pressupostos.
Home, i tant, si pot ser sí, i si no pot ser no. I escolti, de països que han prorrogat pressupostos n'hi ha molts. No cal que ningú es preocupi.
Però de forma infinita. 2013 per 2014, senyor Junqueras.
Sí. M'agrada molt la pregunta, perquè Alemanya es va passar uns quants anys amb pressupost prorrogat. Uns quants. Escolti, a part que prorrogar pressupost, que es fa amb un decret, vol dir que qualsevol decret, com que es pot modificar per decrets posteriors, el que es tracta és d'anar fent decrets de modificació de la pròrroga. precisament és el que s'ha fet aquesta setmana. Aquesta setmana va començar el dilluns amb un decret de modificació de la pròrroga, i per tant, com es modifica la pròrroga? Amb un altre decret. Per tant, això és molt senzill de fer des d'un punt de vista jurídic. I és evident que Esquerra Republicana voldria aprovar un pressupost. Clar que sí que el volem aprovar. Ara, per poder-lo aprovar, cal poder-lo aprovar. I en les circumstàncies actuals és impossible, a no ser que el senyor Manchón digui que ell vol tancar 6 hospitals i totes les universitats, però llavors ho farà sense els vots d'Esquerra Republicana.
Hi ha d'haver una solució més que tancar hospitals, senyor Junqueras. No em digui que no hi ha més solucions.
No, escolti, jo estaré encantat d'escoltar les seves suggerències en aquest sentit, i si vostè no me les fa...
Però aquí hi ha organismes, empreses públiques...
En tot cas, perdoneu, perquè la pregunta era també...
No, un moment, perquè sí, clar, el que no s'hi val és que vostè em senti la pilota i quan jo la vaig a rematar...
Surt el defensa, surt el defensa.
Canviem d'esport, estàvem jugant a futbol, no? Calma. I si voleu jugar al partit, juguem al partit, però posem-nos d'acord amb què juguem. Escolti una cosa, Esquerra Republicana explica què vol dir 3.800 milions i explica que 3.800 milions és l'equivalent de tancar els 6 hospitals més grans del país i totes les universitats i acomiadar tots els Mossos d'Esquadra i tots els bombers, i després d'això encara caldria retallar 1.300 milions més.
Això és molt catastrofista,
això...
home.
No, home, això és una dada. Agafi el pressupost de l'any passat i comprovi-ho. Si això, miri, si és fàcil, vostè agafa un redactor d'aquest programa o un dels insignes convidats que avui ten aquí en aquesta taula i li demana que comprovi això i veurà que és fàcil de comprovar. Si vostè creu que hi ha alguna alternativa, nosaltres estarem encantats d'escoltar-la. Ara, fixi's, jo li donaré alguna pista sobre això. Miri, totes les universitats catalanes juntes, totes juntes, costen el mateix que 2 setmanes del pressupost del Ministeri de Defensa. Haig d'afegir alguna cosa més? Fixi's una cosa, n'hi afegiré una més, perquè veig que vostè ho valora, això. Fixi's una cosa, l'execució pressupostària de l'any passat del govern espanyol, l'execució del pressupost d'investigació i recerca va ser d'un 54%. Un 54% només. L'execució del pressupost del Ministeri de Defensa va ser d'un 144%. Dades? Dades? Escolti... Pensi que totes les delegacions exteriors de la Generalitat de Catalunya, totes juntes, costen menys que la neteja de la seu del Ministeri d'Assumptes Exteriors. Els agafi el pressupost i compari-ho. Davant d'aquestes xifres, qui s'atrevirà, qui tindrà el cinisme de demanar-nos que donem per bo una catàstrofe com la que el govern espanyol ens vol imposar amb 3.800 milions de retallades, per l'amor de Déu?
Alternativa, quina solució tenim?
L'alternativa és evidenciar que això és impossible, i una manera d'evidenciar-ho és estar en una situació de pròrroga i d'adaptació de la pròrroga i millorar-la tantes vegades com en tinguem ocasió, esclar. És que el que no podem fer és avalar la catàstrofe. I si algú la vol avalar, i si vostès tenen coneixement de que algú la vol avalar, no se n'estiguin pas, diguin-t'ho aquí. Si vostès em diuen, no, és que jo sé que el Partit Socialista o el Partit Popular sí que ho vol avalar. Endavant, si us plau.
Però els 3.800 milions, que Artur Mas rebaixa 3.500, sempre hi ha una forquilla de 300-400 milions.
Per tant, com que hi ha una forquilla petita... Acceptem la data que jo li dono, 3.800.
Vale, però llavors, això sí, el dèficit es queda a l'1,2, però si puja fins a l'1,8, 1,9, no és el mateix.
I si puja al 14, no significaria... ni li explico. Clar.
No, però li dic que no significaria tancar tot això que ha dit.
Bueno, tan aviat com vostè tingui
el coneixement. La política també és negociar, a vegades, no?
I tant. I fixi's una cosa. Aquesta setmana hem sabut, gràcies a un periodista que feia la seva feina també com la fan vostès avui aquí, que li va preguntar al president del govern espanyol si el sostre de deute del govern espanyol per aquest any seria del 6,3 o del 6,5, perquè el govern espanyol demanava el 6,3 i resulta que Europa li va dir que estaven disposats a arribar al 6,5. La resposta del president del govern espanyol, va ser que no sabia de què li parlaven. S'imagina això? Vostè que em demana que jo faci confiança a que el president del govern espanyol millori el sostre de dèficit quan ni tan sols sap quin és el sostre de dèficit que té ell.
No, però jo
ni,
lo que...
per l'amor de Déu,
no, senyor, és que es va,
demaneu-me,
sé...
si us plau, demaneu-me coses.
No, el que sí que veig és que, per exemple, s'ha obert una guerra entre els barons del Partit Popular precisament perquè el govern està defensant un dèficit asimètric per ajudar a Catalunya i perquè sap que és molt difícil fer unes retallades.
Els barons, o qui vostè cregui oportú, tan aviat com ho tinguin clar, ja ens avisaran. I nosaltres, escolti, escoltarem.
Amb això de la pròrroga de pressupostos, aquesta setmana sortia el president de FEPIME, de la petita i mitjana empresa de Foment del Treball, i deia que prorrogar pressupostos no era un bon negoci per a les empreses. Tenim aquí el Salvador Guillermo, que és de Foment del Treball. Jo no sé què hi pot dir amb tot això, Salvador. I bueno, què li pots preguntar al senyor Junqueras al voltant d'aquesta reflexió del senyor Cima?
Dues qüestions. Sobre el tema de la pròrroga, home, el primer any de govern, des del punt de vista polític, seria escaient de que tingués un pressupost. I el fet de que s'apliqui pròrrogues no significa que no tingui que haver-hi l'assumpció d'un dèficit, perquè el problema que hi ha és que no hi ha cèntims pel qual finançar aquest dèficit.
Totalment d'acord. Per això estem en pròrroga.
Per tant, aquí hi ha un temps, jo crec que hi ha un procés de negociació, que espero que en un mes o dos tinguem les coses més aclarides, i a partir d'aquí esperem que pugui haver-hi pressupost, que és el millor escenari que...
Tu també estem d'acord. I insisteixo, perquè ho he dit ara per quarta vegada, ho dic en aquest programa, Esquerra Republicana vol aprovar els pressupostos, sembla que sigui possible. Clar que sí.
Aprofitant aquesta cunya, volia, vostè ha fet la referència que el Partit Popular té una qüestió entre el que va prometre el seu programa de no posar impostos, almenys, sí, o de baixar-los, i a canvi ha tingut que pujar-los, no?
Ha tingut, no, ho ha fet. No ha tingut que... Tenir que implica un judici moral que està lluny de l'anàlisi econòmica. Si voleu, fem judicis morals. Bé, si voleu, fem economia. Bé. Les dues coses...
Ha pujat impostos. Anem a certificar el que ha fet.
Correcte.
Ha estat obligat o no, és una altra història.
És
un tema en el qual nosaltres hem posat el nostre oposició, en aquest sentit, perquè enteníem que debilitava, com va ser amb la pujada de l'IVA, l'activitat econòmica.
I en aquest sentit, Foment coincideix plenament amb Esquerra Republicana de Catalunya.
Perfecte, em sembla bé. Sí. Però, en l'acord que vostès van arribar en Convergència i Unió el 19 de desembre... Tenen vostès un conjunt de nous impostos per posar-hi. I per tant, tampoc estem d'acord en que novament es tornin a pujar els impostos, tenint en compte que Catalunya ja és la comunitat autònoma que té més impostos, més figures impositives, i amb algunes d'elles amb tipus relativament molt més alts. No? I per tant... Jo crec que pujar impostos tampoc és la solució per resoldre la crisi.
Estem totalment d'acord.
Munyir una vaca magra, traurem més aigua, però no sé si traurem més llet.
I això s'arregla molt senzill. Escolti, Esquerra Republicana proposa aquestes figures impositives sobre patrimoni i sobre successions. Les proposa no perquè vulguem, sinó perquè no tenim altra opció.
Això és el que han dit els del PP, també,
sí, però fixi's la diferència, que Esquerra Republicana i el govern de Catalunya, ni el Parlament de Catalunya, ni els ciutadans de Catalunya, no poden decidir quina part d'allò que els deu el govern espanyol ens pagui o no ens paga. I, en canvi, el govern espanyol sí que pot decidir si ho paga o no ho paga. Fixi's una altra cosa. Esquerra Republicana, ni el govern de Catalunya, ni el Parlament de Catalunya, ni els ciutadans de Catalunya no poden decidir si es puja l'IVA o es pugen els impostos especials. I, en canvi, el govern espanyol sí. I el govern espanyol ha pujat la recaptació d'IVA en 10.000 milions, 10.000 milions, i el que nosaltres li estem proposant són 300 milions. Per tant, estic convençut que després d'haver comparat les xifres, Foment del Treball està 30 vegades més d'acord amb Esquerra Republicana que amb el PP.
I no seria possible, o no seria millor baixar impostos que no pujar-los, senyors Junqueras?
I tant, clar que sí, si nosaltres... El...
Doncs, per què no ho fem? O per què no es fa?
No, perquè nosaltres l'any passat vam pagar 33.230 milions d'euros en IVA i IRPF i impostos de societat, 33.230, i el govern espanyol d'aquests 33.230 ens en va retornar 14.900.
Tornem al de sempre. La culpa és del govern central.
Si d'aquests 32.000... Perdó, des d'aquests 33.230 que vam pagar no ens en tornessin 14.900, no pateixi que no en pujaríem cap, al contrari, que els baixaríem tots. Per tant, miri si és fàcil.
Esteu escoltant el Converses a les emissions de la cadena COPE Catalunya i Andorra, aquesta setmana amb el president d'Esquerra Republicana, el senyor Oriol Junqueras, i en companyia del Manuel Manchón, Sonny Domènech, Salvador Guillermo, Joan Corbera, Joan Maria Claveguera. Salvador, una breu acotació, sí, és, i el Joan Maria Claveguera que vol preguntar.
És ràpida, que és rellevant. Amb el dret a decidir hi ha un incògnit important, que esdevé si en el supòsit de que hi hagués una Catalunya independent, si aquesta estaria o no estaria dins de la Unió Europea. I aquí hi ha un escenari de primer que el dret internacional significa que han d'estar tothom d'acord quan s'incorpori un nou membre, i vostè que ha estat europarlamentari, aquesta és una incògnita essencial des del punt de vista econòmic com polític, a l'hora de decidir a la gent.
Sí, m'agrada molt aquesta pregunta, molt, molt. Fixi's una cosa, amb el dret a decidir hi ha incògnites, sí. I si no som independents, n'hi ha unes quantes també. La primera és qui pagarà el bilió de deutes que té el govern espanyol. Ja està. Per tant, escolti, clar que hi ha incògnites, i si no ho fem, n'hi ha per un tren d'incògnites. Que en el camí que nosaltres proposem hi ha incerteses, clar que sí, i per tant és legítim que hi hagi persones que tinguin inquietuds, com ara vostè expressa, és perfectament legítim, però comparades aquestes incerteses amb les incerteses que es deriven de no fer res i continuar dintre d'un estat que té un bilió d'euros de deute i que cada any genera 70.000 milions més de dèficit i que encapçala l'índex de la misèria de la Unió Europea, és a dir, que encapçala el sumatori de dèficit públic i d'atur de tota la Unió Europea, molt pitjor que Grècia, que Xipre, que Bulgària, que Letònia o que Portugal, vostè m'acceptarà que el meu camí és bastant més agradable.
Si hi hagués independència, el bilió també es repartiria.
Repartim-lo. Però, esclar, vostè també m'acceptarà que és molt més fàcil que nosaltres afrontem el deute que nosaltres tenim i fins i tot la part que es repartís del deute espanyol, molt més fàcil d'afrontar amb el nostre esforç fiscal que no que afrontar la totalitat del deute amb el nostre esforç fiscal. És més, precisament, quan vostè introdueix la idea del repartiment, està donant la resposta a si Catalunya formarà part de la Unió Europea o no. Però clar que sí, perquè el que més interessat estarà que hi formi part serà el Regne d'Espanya.
Per què?
Precisament perquè si no hi ha negociació, no hi ha repartiment del deute.
Joan Maria Claveguera.
Sí, sí, esclar, és que... Si us plau, senyor Claveguera.
No, en tot cas, queda clar que li agradaria trobar-se amb aquest problema de com es reparteix el deute.
I tant.
Però...
Jo li vull preguntar, senyor Junqueras, sobre afirmacions que han fet. Són dues preguntes, sobre afirmacions que han fet amb aquestes últimes hores.
Si realment són dues, serà la intervenció que me n'han fet menys, diguem-ne. De moment, el rècord està amb les 14 que...
Ara tornaré a preguntar.
Ja fet per tot el programa.
El que passa és que la meitat no me les ha contestat.
Ara hi tornem.
Senyor Claveguera.
El secretari d'Immigració de Convergència Democràtica, que a la vegada és president de... una associació que es diu Nous Catalans, ha fet una denúncia pública en el sentit de que el govern espanyol, les autoritats espanyoles, estan pretenen, si no ho estan fent ja, legalitzar la situació de milers i milers d'immigrants per obstaculitzar la consulta, per aconseguir que estrangers afincats al nostre país recentment tinguin veu i vot en una consulta que probablement els hi queda llunyana. Què en pensa d'aquesta afirmació i d'altres obstacles que pot estar posant en aquests moments el govern espanyol amb aquesta consulta?
Jo
tinc la segona pregunta que la faré després.
No, una obvietat és molt senzill. L'estat espanyol, els governs espanyols posaran tants pals a les rodes com podran, això és evident. I posaran tantes dificultats com podran. Això també és evident.
Però vostè té constància que això estigui passant amb aquest aspecte dels immigrants?
Jo en aquest aspecte no en tinc constància, però tampoc és la meva feina tenir la constància, perquè jo no sóc el responsable d'aquesta àrea. Per tant, que jo tingui constància o no tingui constància és poc significatiu, perquè no tinc responsabilitat.
El seu partit no ho ha detectat?
El meu partit, sí, almenys de moment, a mi no m'han informat si és així o no. En tot cas, el que sí que és evident és que l'Estat posarà tantes dificultats com podran, com ha fet sempre. I l'altra cosa que és evident és que els màxims dirigents del PP estan acostumats a espiar-se els uns als altres, i és conegut, i ho sap tothom, no? I ho han reconegut públicament. I per tant, escolti, el cas Bárcenas i el cas Gürtel i el cas de les escoltes respectives entre el senyor Gallardón i la senyora Esperanza Aguirre, etcètera, etcètera. Vull dir, jo no descobreixo res, ho sap tothom i tots els
bueno, aquí també tenim, perdona, i vendre d'escoltes, eh, senyor Junqueras? No, vostès no, però bueno, aquí a Catalunya... Sí, sí, capítols d'escoltes també.
Escolti, el que vostè vulgui, però vostè no pot confondre... No, un moment, ja veurà que això que li diré, li agradarà molt. El que vostè no pot confondre mai és el subjecte amb el complement circumstancial de lloc. Mai. Perquè un subjecte és un subjecte i un complement circumstancial de lloc és un complement circumstancial de lloc. Per tant, que a tot arreu passin coses no demostra que tothom les faci. I Esquerra Republicana, de moment, ni una. Ja està. I el PP, a tonelades. I, de fet, entre el PP i el PSOE tenen més de 800 imputats amb casos variats. I això és un fet. És una dada i és incontrastable.
També Esquerra només està a Catalunya, el PP està arreu d'Espanya.
Tot el que vulgui.
L'àmbit d'actuació és molt diferent. Però bueno.
Tot el que vulgui. Catalunya representa una sisena part de la població de l'estat espanyol i 800 dividit 6 no fa 0. Eh que no? Eh que no? Doncs ja està.
Manel Manchón.
No, esperis, que tinc la pregunta.
No, a vostè, ja, vostè ja ha esgotat el cupó.
Però no passa
res. Aviam, aquell que va ser el de Puigcerdà, no... Per exemple, escolti.
El senyor Usàs de la Seu d'Urgell.
Ui, que... No, home, no, espera, que això s'ha de contestar, home. El que no s'hi va és llençar la pedra i amagar la mà.
No, dic jo que...
Esquerra Republicana no té ni un imputat en l'exercici del seu càrrec públic. Ni un. Ni un en l'exercici del seu càrrec públic, ni un, ni en el passat ni en el present. Ja està.
Senyor Claveguera.
La segona part de la pregunta. L'ha sorprès que el senyor Urkullu s'hagi afegit a les veus d'alguns presidents de comunitats autònomes en contra de que hi hagi un repartiment asimètric del dèficit d'allò que se'n diu les autonomies?
Gens. Gens, perquè estem acostumats que en el marc de l'estat espanyol doncs, els dirigents polítics es comporten sempre amb molt d'egoisme. Per tant, no m'ha sorprès.
Doncs, curt i ras, me n'ha menjat endavant.
Molt ràpid. No, li volia plantejar, perquè ho expliqués en aquest to didàctic, del qual vostè és un autèntic expert, que expliqués aquesta clàusula en el pacte entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, segons la qual hi hagués la possibilitat d'ajornar la consulta si hi haguessin circumstàncies socioeconòmiques, i li pregunto si es donessin...
Sempre que hi hagi l'acord entre les dues parts.
D'acord, doncs ara té la possibilitat vostè d'explicar-ho. I en tot cas, si no hi hagués la possibilitat real de convocar una consulta...
Home, sempre hi és aquesta possibilitat.
Bueno, l'alternativa. Veu la possibilitat real, perquè s'ha parlat en alguns moments en les darreres setmanes de fer una declaració unilateral d'independència des del Parlament...
Escolti, Esquerra Republicana és un partit democràtic que defensa la democràcia per sobre de tot i, per tant, no tanca cap camí democràtic, cap ni un. I al mateix temps, és evident que el nostre compromís electoral i el compromís en el nostre acord de govern és en fer una consulta i donar l'oportunitat als ciutadans de votar. Ja està, i per tant, nosaltres farem tot el possible per complir aquest compromís i estem convençuts de que així serà i que hi haurà l'oportunitat que els ciutadans votin. I em sembla que tothom hauria d'estar a favor que els ciutadans votin, ja està. Perquè això és democràtic. I, per tant, tots els demòcrates haurien d'estar al costat de la consulta. I estem convençuts que així serà. I evidentment, si hi ha un acord entre ambdues parts que van signar l'acord d'estabilitat, doncs això es pot canviar, sí. Si hi ha un acord entre les dues parts, sí. I si no hi ha un acord entre les dues parts, no.
Però l'acord realment en què es basa? Si s'han de tornar a posar d'acord per ajornar-la? Diguéssim.
Si no hi ha un acord entre les dues parts, s'ha de fer en el pla previst, ja està. És molt senzill, això.
El pla previst és 2014.
Home, i tant, clar. Però això, que no ho hem dit sempre així, que no ho hem explicat sempre així...
No, però és que han sortit alguns consellers que deixaven entreveure que hi havia la possibilitat de fer-ho més enllà de l'any 2014.
No, a veure, però el president Mas, quan ell fa el balanç dels seus primers 100 dies al Palau de la Generalitat, ell ho diu molt clarament, diu en cap cas, o sigui, hi ha la possibilitat que això s'acabi fent en el termini de la legislatura, no estrictament al 2014. Ell ho diu, jo no ho estic dient jo.
Sempre que hi hagi l'acord de les dues parts, però... Clar, mira si és senzill això.
Molt bé, doncs, Corbera, tan senzill com que t'ho preguntis, vinga.
Sí, i només una pregunta.
Sí. Ara és un nou rècord, això. Molt bé, anem bé.
No, escolti, vostè, a més, m'ha fet al·lusió dues vegades que qui no permet una consulta o consultar el ciutadà doncs no és demòcrata o no entén el que és la democràcia.
Bueno,
però, sens el contrari, també es pot entendre que és demòcrata el que respecta la legalitat. Esperi, no, simplement, bueno, és una crítica que li hauran fet mil cops, però que a mi m'agradaria que vostè em respongués, no? I és demòcrata haver aprovat una Constitució, és demòcrata haver aprovat un Estatut, Salut, que potser era una època en què nosaltres ni... Vostè no estava en política, no, ni jo estava aquí.
Ni votàvem,
exacte. Vull dir, exactament. Vull dir, llavors, també és demòcrata respecte a això. Sí, i demòcrata també és utilitzar els canals que ens hem donat entre tots per reformar doncs, una Constitució, un Estatut, etc. Voler-ho fer fora de llei, diguéssim, també es pot considerar demòcrata.
No, fins aquí estàvem d'acord amb tot, a partir d'aquí no.
Això és el que vull que m'expliqui.
Si una llei diu que la democràcia és il·legal, vol dir que aquella llei és antidemocràtica.
La Constitució és antidemocràtica?
No, la Constitució no és antidemocràtica. Però si una llei diu que l'exercici de la democràcia queda fora de la pròpia llei, significa que aquella llei, en aquella decisió, és antidemocràtica, perquè la democràcia mai pot quedar fora de la llei, per l'amor de Déu.
Doncs aquí estem, realment aquest és el fons del debat.
Sí.
És exactament aquest el fons del debat, en el sentit que Catalunya no és un subjecte que pugui decidir sobre el seu futur. Ara mateix no ho és. No ho és.
Des d'un punt de vista jurídic.
No ho és.
Des d'un punt de vista jurídic...
Ens agradarà més o menys, però no ho és.
Des d'un punt de vista jurídic...
No ho és.
Políticament potser sí, però jurídicament...
Ah, és que és políticament.
No ho dic.
Estem davant d'una qüestió política, sí. I, per tant, com es resolen les qüestions polítiques? En política. I en concret com? Democràticament. Com ha fet més de la meitat dels estats que existeixen a Europa en aquests moments... Hòstia, si ho han fet més de la meitat, vol dir que ho han fet la majoria...
Llavors no és més senzill.
Però s'ha de fer, m'acord, en tot clar.
Llavors no és més senzill.
Europa, tres quartes parts, però Europa, més de la meitat... Clar,
no és
però...
més senzill anar a buscar la reforma de la Constitució
endavant.
Que fer una consulta que després es corre el risc que ni siquiera Europa la reconegui.
Ja veurà que ens posarem d'acord. Fem una cosa. Vostè creu que aquest camí que vostè planteja és possible? Perquè,
si jo no... plantejo que ara la legalitat, perfecte, per poder fer una consulta s'ha de tenir el permís,
perfecte,
de l'Estat.
Molt bé. Fem una cosa. Com que vostè el que planteja s'ho creu, perquè si no, no ho plantejaria. Com que s'ho creu, fem una cosa. Vostè prova aquest camí. Jo, mentrestant, em preparo per l'altre. Tan aviat com vostè tingui arreglat el camí que vostè proposa...
Jo no soc polític, senyor.
Tan aviat com vostè el tingui arreglat, i vostè té l'oportunitat de parlar amb molts responsables, tan aviat com ho tingui arreglat, m'avisa. Mentre vostè no m'avisi, jo em continuaré preparant.
Passa és que jo... A veure, aquí hi ha una cosa que crec que és important i és en plan... Es tracta de fer una consulta, però que aquesta consulta després tingui un pes. No, és a dir, no serveix de res fer com va com les votacions aquelles que van començar a Arenys i tal, sí, perquè al final no sabem ni qui votava, ni qui comptava, ni quants dies es va poder votar, per exemple,
com
a Barcelona.
Com han fet més de la meitat dels estats que existeixen a Europa en aquest moment.
Llavors, de què serveix fer una consulta que no la reconeix l'Estat i que correm el perill de que no la reconegui Europa?
Senzillament, no, home, com que no? Si tota la jurisprudència de la Cort Internacional de Justícia de l'AIA, que és el tribunal que penja de Nacions Unides, diu... que la democràcia és la que determina el marc legal i que el marc legal no pot coaccionar la democràcia. Si tota la jurisprudència diu això, com pot sospitar ni per un moment que el dret internacional no ens empara? Si tota la jurisprudència acumulada diu el que diu Esquerra Republicana, per l'amor de Déu, si, com no?
Clar, però clar, això seria en cas de que Catalunya fos un estat, no, senyor Junqueras?
No. Escolti, que més de la meitat dels estats, per tant, la majoria dels que existeixen a Europa en aquest moment, han fet la seva independència per aquest camí, i no eren pas un estat, ho són ara, perquè han fet aquest camí. Si ho han fet més de la meitat, vol dir que ho han fet la majoria, si ho han fet la majoria, vol dir que és habitual, si és habitual, vol dir que és normal.
De comú acord amb la part, podríem dir, garant de la resta de l'estat, no? En el cas d'Espanya, vull dir... hauríem d'intentar convèncer el govern central, el govern d'Espanya.
Quan vostè el tingui convençut, vostè m'avisa.
No, però és el que deia la senyora Domènech, vull dir, jo ni elles no són polítics, no, la feina de vostès que són polítics.
Vostè i la senyora Domènech són persones molt influents i molt...
No, que va, Déu meu senyor.
Per tant, tan aviat com vostès... Escolti, faig una cosa, mira, el proper programa, dissabte que ve, vostè convida el president del govern espanyol, que segur que estarà encantat de venir en aquesta tertúlia, segur.
Un convidat.
Vostè el convida.
La seva agenda...
Vostè ho torna a provar. Li diu, miri, vingui, senyor Rajoy. Ve aquí, li planteja això. Si el senyor Rajoy li diu que endavant, vostè m'avisa. Ah. Mentrestant, deixi'm que jo segueixi el camí de la...
Jo el deixo a vostè parlar i explicar-se.
Aquí hi ha una cosa que són els dos grans partits de l'Estat. Vull dir... no estan per la via de deixar a Catalunya fer una consulta. Llavors, vull dir, podran apel·lar a la democràcia, però la, les lleis, que és el que deia el senyor Corbera ara, el que diuen és que avui per avui, per poder fer una consulta...
Jo l'he entès el que vostè em diu, i jo espero que vostè ara entengui el que li dic jo.
Vull, jo entenc que, a veure, podem fer com Kosovo, i fer una declaració unilateral i ja veurem.
Sí, escolti, que jo insisteixo, jo, vostè, el que em diu, ho entenc, i estic convençut que vostè també entendrà el que li dic jo. Tota la jurisprudència de la Cort Internacional de Justícia de la Haia, que és el Tribunal de Nacions Unides, tota es fonamenta en dir que és la democràcia la que ha de determinar el marc legal. Ja està. Mira què estem dient?
Però una pregunta. Però si no es fa dintre del pacte de la legalitat, quin valor vinculant tindrà la consulta?
El valor vinculant de la consulta és el seu resultat.
Ja però, home, però haurà d'emparar-se en alguna llei, en algun instrument jurídic que l'empari, no?
En la pròpia democràcia, en l'exercici...
No pot ser una consulta com la de la Diagonal, que si tramvia, si tramvia, no, dic jo.
Escolta, però, tampoc s'arriba a aquest estrem, la consulta aquesta amb la de la Diagonal.
Però... amb el que s'ha fet amb...
Joan Maria, atansa't al micro, sisplau.
I ara, escolti, vostè m'està dient... Vostè m'està dient...
Intentar ridiculitzar molt la consulta.
No, ridiculitzar, no, ridiculitzar...
Que la meitat dels estats que hi ha a Europa, vostè diu que no existeixen. M'està dient això?
No, jo no he dit això. Jo el que estic dient és sobre quina base legal s'ha de sustentar la consulta.
Sobre la base legal del dret internacional que empara, que és la democràcia, la que determina.
Però això no és cap base. Això és un llibre que parla del...
No, no ha de ser una base.
Hi ha d'haver una base legal...
La base legal és el dret internacional.
Consistent en una llei que se li digui Estatut o una llei que se li digui Constitució. No es pot emparar en un llibre de dret internacional que, per altra banda, tot sigui dit, uns interpreten d'una manera... i uns altres d'un altre.
Correcte. I per tant es resol votant. Ja està.
Ens queden 5 minuts justos de programa. Dues paraules de demanada. Joan Maria Claveguera i Manel Manchón. Vinga, feu una via, sisplau.
Ningú d'aquesta taula són polítics. És evident que no són polítics i no podem establir fulls de ruta, però són periodistes i formem part de mitjans de comunicació que estan en un costat o estan en un altre. És a dir, creen opinió pública. I alguns, com ara jo, es mostren comprensius amb que en aquests moments la majoria de forces polítiques del Parlament de Catalunya que representen la majoria de ciutadans del país s'han pronunciat en favor d'una consulta i d'altres, amb les seves afirmacions, estan d'acord en que el que ha de prevaldre no és la voluntat popular dels ciutadans de Catalunya, sinó una cosa que es diu que és llei, que és la Constitució espanyola. Per tant, això, des del meu punt de vista, també és fer política.
Però
hi ha una part de ciutadans...
Però aquí hi ha un error, i es creu que la Constitució...
Escolta una cosa.
Aquí hi ha l'error de creure...
El convidat... Per molt que vostès insisteixin, la democràcia no és un error.
No, la Constitució prové de la democràcia, estem d'acord. No és una cosa que hagin vingut els marcians i l'hagin posat a sobre d'Espanya com si no fos res.
Precisament per això, vostè ho està explicant molt bé. Precisament perquè la llei es deriva de la democràcia canvia la llei. Clar que sí.
Però pels canals sempre legalment establerts.
I la democràcia sempre pot determinar democràticament els nous canals.
Per suposat.
Clar. I per tant, com que és la democràcia la que ha de determinar el marc legal, i això ja ho deia Pitàgores de Samos fa 2.500 anys, i no és culpa meva que hi hagi persones que 2.500 anys després encara no ho hagin entès, i atès que tota la jurisprudència acumulada per la Cort Internacional de Justícia ratifica allò que aquell bon home, Pitàgores de Samos, ja deia fa 2.500 anys, nosaltres exercirem la democràcia.
Manuel Manchón,
sí, jo per tancar aquest debat, que més o menys jo crec que ha quedat bastant clar, i les posicions de cadascú i la defensa que ha fet el senyor Junqueras, jo li volia preguntar si veu a mig termini la possibilitat de crear una força política de ventall ampli amb alguna part substancial de Convergència, vist que hi ha persones com el senyor Rull o el senyor Turull que pràcticament estan demanant entrar a ingressar a Esquerra Republicana. Aquesta és la meva
perquè no hi ha una càmera de televisió per veure la cara del senyor Oriol Junqueras ara mateix.
Ara sí que ha desviat el tema,
No, però forma part del mateix paquet, diguéssim.
Senyor Junqueras.
És provocador de mena.
Això sí que és una opinió personal.
Bueno, jo em remeto a les afirmacions del senyor Rull i del senyor Turull.
Espero que el meu riure hagi sigut una resposta més que suficient.
Segur?
Home, sí.
Bueno, però la possibilitat real de presentar una candidatura conjunta a les europees s'ha plantejat.
Esquerra Republicana ha plantejat ara i fa 4 anys quan jo era candidat, i jo he plantejat en moltes ocasions la bondat de fer un esforç per defensar conjuntament els interessos de la nostra societat. Però això ho hem plantejat amb Iniciativa i amb Convergència i amb almenys una part del PSC i amb les patronals, des del Foment fins a la Pimec, i amb els sindicats, i tant que sí. Clar que sí.
Però és que, a més a més, es presenti a Europa de la mà d'alguna altra formació no és nou, ja heu fet altres ocasions.
Benegar, no?
Ja, home, i és que, escolta, Esquerra Republicana va presentar un candidat que era independent i en moltes ocasions ha presentat candidats que eren independents, jo mateix ho era, diguem-ne, si amb prou feines fa 2 anys que sóc militant d'Esquerra Republicana. Escolti, Esquerra Republicana és un partit obert i sempre disposat a sumar.
Des de quan és independentista vostè, senyor Junqueras?
Des de que sóc demòcrata, més o menys. En el mateix moment, pum! Va ser
però ja de petit o què?
Déu-n'hi-do.
Sí? Quan? Aviam, ràpid.
Ja veurà que és...
No. Quan es fa un demòcrata? Quan...
Jo tinc una resposta. Clar. Per això, ja veurà que li agradarà. Miri, sí, d'home, sí. Jo sóc nascut l'any 69, per tant tinc 44 anys.
Com jo, mira, això... som del mateix any.
És que ja he vist que vostè era de bona collita, sí, ja ho he vist només d'entrada. Escolti una cosa.
Se'ns fa tard.
Home, però ja veurà que la... Home, deixi'm que li contesti, si no acabarem mai. Jo sóc nascut l'any 69, i per tant vaig començar primària, quan tenia 6 anyets, l'any 75. Jo sóc d'educació italiana, jo sempre vaig estudiar amb italià, d'acord? La meva llengua materna gairebé és l'italià. Els meus mestres, italians tots, una part eren del Pichí, del Partit Comunista, i una part eren de la Dichí, de la Democràcia Cristiana. I tots ells, els uns i els altres, em van ensenyar la importància de la democràcia. I això m'ho van ensenyar ben d'hora. Jo recordo el segrest de l'Aldo Moro, del que era el secretari general de la Democràcia Cristiana, i jo recordo que a l'escola italiana, els meus mestres resàvem per l'alliberament del secretari general de la Democràcia Cristiana, perquè eren anys molt difícils, per Itàlia i per Europa, anys de terrorisme, els anys de plom, els anys grisos. I per tant, de petit, vaig aprendre que això de la democràcia és molt important. I vaig sentir els meus mestres, els uns i els altres, parlar de la necessitat del compromesso storico, i per tant d'aquest compromís històric que havia de ser una síntesi, que havia de ser un pacte entre tots els partits democràtics per salvar la democràcia a Europa Occidental en un moment molt complicat i per treure Europa de la crisi econòmica, que era molt dura, que era la crisi del petroli.
Senyor Junqueras, és que el temps és el temps, i arriben les 2 del migdia, les notícies, o el tornarem a convidar.
Haurem de tornar-nos a trobar.
Gràcies i bona tarda i fins una altra ocasió. Gràcies a tots els convidats d'avui. Tornem la setmana que ve. Adéu-siau, que vagi molt bé.